UFO Migdia amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dimarts 19 de gener. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. Augmenta la pressió hospitalària al Sant Jaume i també al sociosanitari de Calella.
Des de dijous de la setmana passada s'han registrat 17 nous ingressos al Sant Jaume i 7 al sociosanitari, elevant a 62 el nombre de persones en positiu per Covid que s'estan atenent als dos centres sanitaris calellencs. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha reportat un total de 6 defuncions.
Doncs a tot això, l'hospital que instal·la un punt de recollida perquè els familiars puguin deixar objectes personals pels pacients ingressats.
La mesura arriba per facilitar l'entrega d'objectes com roba als pacients que estan ingressats i que a hores d'ara no poden rebre visites. Aquests objectes es poden deixar a la recepció principal de l'hospital de dilluns a divendres i en l'horari de migdia de 1 a 3.
Calella en Comú reivindica uns pressupostos consensuats i coordinats amb l'oposició per entomar l'embestida de la crisi per la Covid.
Sebastián Tejada critica la política pressupostària del govern de Junts per Calella i el PSC i reclama una acció coordinada amb l'oposició per definir uns comptes que garanteixin a l'Ajuntament les eines necessàries per assegurar-se el màxim d'aportacions supramunicipals. El portaveu dels comuns insisteix que Calella necessita una empresa pública d'activació econòmica que proposa que estigui vinculada a Gesvia per sortir del cercle viciós en què es troba el teixit productiu local. Alhora ha qüestionat la idea de construir pisos de lloguer assequible sobre l'Aldi, tenim eines i mecanismes legals per treure els 3.000 habitatges que ara no presten servei, ha dit Tejada.
I l'estació de recàrrega de cotxes elèctrics de Calella va registrar 1.073 consums durant el 2020.
Es va estrenar el febrer del 2018 a la part alta del carrer Sant Joan i s'hi han fet un total de 2.635 càrregues de cotxes elèctrics o híbrids. Els usuaris poden accedir a la xarxa i posar a punt la bateria a canvi de pagar la zona blava com a màxim 2 hores. La instal·lació va estar subvencionada per l'Institut Català de l'Energia.
I Amics del Patrimoni farà un requeriment formal per tenir accés al testament de la germana Saula Palomer.
L'associació demana així conèixer detalls sobre quins termes es volia fer la donació de la casa situada al carrer Església i quin ha de ser el seu ús i conservació. També volen saber si incloia la cessió de totes les obres de la seva col·lecció privada.
I pel que fa al temps, dimarts, que es manté amb temps estable i temperatures màximes que pugen un parell de graus. Avui les màximes seran de 15 graus. Demà, però, la nuvolositat serà més abundant aquí a tota la comarca. Obrim edició informativa, però amb una notícia que hem conegut fa pocs minuts. Embolica que fa fort. Les eleccions al Parlament de Catalunya s'hauran de fer, de moment, el 14 de febrer. I és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat que ha suspès de manera cautelar i provisional el decret amb què el govern de la Generalitat havia suspès les eleccions del 14 de febrer i proposava tornar-les a convocar de cara al 30 de maig. El TSJ respon així a un particular que havia demanat la suspensió immediata de la data de les eleccions i mantenir la del 14 de febrer a través de mesures cautelaríssimes. És l'advocat Josep Asensio que ha presentat aquest requeriment, que havia demanat aquest requeriment a títol individual. El tribunal, doncs, i segons s'ha pogut saber, argumenta que si no se suspèn el decret, els terminis portarien a una situació pràcticament irreversible que impediria fer les eleccions el 14 de febrer i es generaria una greu inseguretat jurídica per una retallada significativa dels terminis previstos a la legislació. Així es recull en la notificació del tribunal. Aquesta és la primera decisió dels magistrats sobre els diferents recursos que s'han presentat per diferents partits. El veredicte final i doncs la data de les eleccions se sabrà quan el TSJ estudiï els recursos i es pronunciï definitivament sobre el fons de la qüestió. Serà aquest tribunal qui tingui doncs l'última paraula sobre quan podran votar els catalans i les catalanes. Ha augmentat en 10 persones el nombre de pacients ingressats per Covid a l'Hospital Sant Jaume i al sociosanitari de Calella, segons l'últim recompte d'aquest dilluns al vespre, que actualitza les dades que es tenien del passat 14 de gener. Actualment hi ha un total de 62, són 36 al centre hospitalari i altres 26 al sociosanitari. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha reportat a tot això un total de 6 defuncions.
En els últims 4 dies s'han produït 17 nous ingressos de pacients amb positiu per Covid a l'Hospital Sant Jaume, on s'han donat també 8 altes. D'aquestes, dues són trasllat a d'altres centres sanitaris i dues més al sociosanitari. L'organisme sanitari també reporta 4 defuncions. El sociosanitari, a més de les dues entrades de pacients de l'hospital, s'hi han registrat altres 5 ingressos. Si compten els positius que han sortit del cribratge que es continua realitzant entre els pacients ingressats a la unitat de llarga estada, al sociosanitari s'hi han produït 2 defuncions. I tenint en compte tots els centres de la corporació, el nombre de professionals positius i en aïllament per la Covid és de 57 persones.
I el que no canvia són els indicadors epidemiològics que continuen disparats aquí a Calella. De fet, el risc de rebrot ja supera els 1.000 punts en plena tercera onada de la pandèmia.
Segons les dades presentades pel grup de recerca Biocom, ha arribat als 1.010,07, mantenint-se en el llindar de perill molt alt. Això s'acompanya d'una taxa de reproducció que està per sobre de l'1, confirmant que l'epidèmia continua en fase d'expansió. En concret, és de l'1,55. Encara, pel que fa a les dades relatives a la població de Calella, en els últims 7 dies s'han diagnosticat 93 contagis amb PCR o test d'antígens. L'acumulat de les últimes dues setmanes és de 132 casos.
Doncs a tot això que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha instal·lat a la recepció de l'Hospital Sant Jaume d'aquí de Calella un punt de recollida i entrega perquè els familiars puguin fer arribar objectes personals als pacients ingressats sense haver d'accedir a les habitacions, una mesura que arriba després que la corporació suspengués les visites d'acompanyants a principis de gener justament per evitar la propagació de la Covid.
L'objectiu de tot plegat, com dèiem, és evitar que els familiars o els acompanyants accedeixin a les habitacions en cas de que s'hagi de fer arribar puntualment alguna cosa com roba o aparells electrònics. El punt de recollida estarà disponible de 1 del migdia a 3 de dilluns a divendres. Els objectes personals que els vulguin fer arribar hauran d'estar degudament identificats amb el nom, cognoms i la data de naixement i també el número d'habitació del pacient. Recorden també que en cap cas no es podrà deixar menjar.
Calella en Comú ha explicat els seus objectius de cara a la negociació del pressupost municipal del 2021 que es preveu portar a ple a finals del mes de febrer. Demana un canvi de tarannà del govern de Junts per Calella i el PSC i que s'obri realment a consensuar els comptes per així entomar i donar resposta a la crisi oberta per la pandèmia de la Covid, per dotar a l'Ajuntament de les eines de gestió necessàries que li permetin assegurar-se els fons extraordinaris que al llarg de l'any traurà Europa i que també promès l'Estat i la Generalitat. La proposta dels comuns passa per la creació d'una empresa municipal d'activació econòmica sota l'aixopluc de Gesvia, que també ajudi a donar valor afegit al teixit productiu local. Diu Sebastián Tejada, el portaveu dels comuns, que ara està immers en un cercle viciós empobrit del que cal sortir el més aviat possible. En una entrevista aquest matí al programa La Ciutat, Tejada ha explicat que s'han ofert més d'una ocasió per asseure's a treballar amb l'executiu de Candini i que pel moment la resposta no ha estat positiva.
Tejada ha lamentat que s'arrossegaran 2 mesos de pressupostos prorrogats quan es portin a aprovació els comptes del 2021, als quals hi volen contribuir, però d'una manera diferent a la que proposa el govern municipal.
No podem entrar a negociar ara en si gastem 10.000 euros en la balaustrada de la platja o 15.000 euros en tres pipicans. Ho sento, nosaltres no estem per això. Estem per posar les bases per crear una nova economia de la ciutat i per treure a la gent vulnerable, que ja era vulnerable i a la que ha entrat en una situació de vulnerabilitat d'aquesta situació. Tenim 2.000 persones que mengen de Càritas. Com podem entrar a discutir aquest any aquestes partides que en aquest moment són francament ridícules?
Calella en Comú defensa la creació d'una empresa municipal d'activació econòmica que ajudi a reflotar els sectors del turisme i el comerç. Segons Tecada, cal dotar-los de més valor afegit per acabar amb una oferta que ara és de poca qualitat perquè s'ha adaptat a un entorn cada cop més empobrit. Ha recordat que Calella té una de les rendes per càpites més baixes de la comarca. El portaveu dels Comuns reclama al govern municipal que atengui la seva petició perquè, segons assegura, l'estratègia que està utilitzant Candini és perjudicial per a Calella. Lamenta que, tot i les reiterades ofertes de l'oposició, especialment insistents durant el 2020 de la pandèmia, mai s'ha vingut al consens.
Mai ha acceptat la col·laboració real dels grups de l'oposició. Crec que el resultat és deficient per la ciutat de Calella. I ara, sobretot ara, que se sent més sola que mai, que és, com diria jo, una militant, no d'excessiu pes en un partit cada cop més residual, doncs ara necessita fer voltes de campana constants per cridar l'atenció i per gesticular i simular que està governant. Realment no s'acaba d'entendre que durant aquesta pandèmia s'hagi negat d'una manera tan taxativa a la col·laboració dels grups de l'oposició.
Doncs a tot això, Tejada s'ha posicionat aquest matí en contra de la proposta del govern municipal sobre l'ús que es vol donar als 2.800 metres quadrats de dret a vol sobre l'Aldi.
Al marge d'advertir que l'assumpte s'haurà de discutir en seu plenari, el portaveu dels Comuns ha assegurat que es tracta d'un projecte que Calella no necessita.
Haurà de passar pel ple per modificar la qualificació urbanística, perquè el que vam aprovar és una qualificació urbanística que permetia usos assistencials i usos educatius i tot això. Ara surt amb aquest mantra, insisteixo, un altre mantra, un altre salt espectacular de la senyora Candini, parlant de 30-35 habitatges per joves i per grans, quan tenim 2.000 habitatges per rehabilitar, quan tenim prop de 3.000 habitatges que no presten servei.
El portaveu dels Comuns ha exposat que l'Ajuntament de Calella té eines i mecanismes legals per activar el parc d'habitatge buit que hi ha a la ciutat i que, de fet, així es va recollir en el Pla Local d'Habitatge que es va aprovar en l'actual mandat municipal. A més, ha recordat que la llei catalana habilita els ens locals a negociar amb els grans tenedors per treure'ls al mercat.
Recordeu que podeu recuperar aquesta entrevista, la d'aquest matí al programa La Ciutat, amb el portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada, al nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Dos minuts per arribar a un quart de dues. L'associació Amics del Patrimoni demanarà formalment fer una lectura del testament de la germana Saula Palomer després que la Fundació, que ara tot el patrimoni de les tres germanes i que ara el gestiona, hagi arribat a un acord amb l'Ajuntament per donar la casa del carrer Església. L'associació vol fer una lectura notarial del testimoni per conèixer en detall en quins termes s'hauria de fer aquesta donació de Can Saula i com s'hauria de conservar la finca. Amb la lectura de les últimes voluntats de la germana Saula, Amics del Patrimoni també vol saber si la donació de la casa incluïa o no la cessió a Calella de totes les obres de la seva col·lecció privada d'art.
El president d'Amics del Patrimoni, aquesta entitat calellenca que vetlla per la protecció i conservació del patrimoni, Xavier Gamell, va anunciar ahir durant la tertúlia del programa La Ciutat que buscaran els mecanismes legals per poder tenir accés a aquest testament i conèixer de primera mà les voluntats de la difunta Lolín Saula.
Ningú ha vist el testament. Notarialment es pot fer. Uh-huh. Es pot fer. I llavors, i jo diré més, es pot fer i s'acabarà fent. I llavors un notari te certifica en el testament, hi ha això i això i això i això i això, relacionat amb Calella com a bé públic, diríem, i això és el que es pot fer públic, perquè és un bé públic. Uh-huh.
Amics del Patrimoni vol anar més enllà i també vol conèixer amb aquesta lectura si el testament també incloia la cessió de totes les obres de la seva col·lecció privada. Gamell ha relatat que són coneixedors que una de les condicions sine qua non per cedir els immobles a Calella era poder exposar la col·lecció.
Propietaris, la Fundació, ho podrien vendre com a propietaris, però estan lligats per un testament que diu que la col·lecció s'ha d'exposar. En el cas dels convenis que s'han publicat, diu diu, és condició essencial, diu tres vegades en el moment, és condició essencial que es faci el museu, la Lolín utilitza la paraula museu, en la casa meva, sigui la que sigui, el museu, per exposar la col·lecció Saula Lolín, és a dir, la col·lecció d'en Saula, per entendre'ns, la col·lecció de l'Humet. És condició essencial.
Per tot plegat, Camil considera que la col·lecció Humet Saula s'hauria d'exposar en la seva totalitat a Calella, ja que assegura que una col·lecció pictòrica mai es pot disgregar. Per tant, la Fundació no podria vendre's cap quadres d'aquesta. Segons van avançar ahir des de la patronat de la Fundació Germana Saula Palomer en una entrevista a aquesta casa, es tracta d'un conjunt d'obres de pintura d'artistes catalans del segle XIX i amb un valor aproximat de 300.000 euros. També asseguren, des d'Amics del Patrimoni, que si la col·lecció ha de ser per Calella, en cas que això recull el testament, s'haurà de donar en la seva totalitat al municipi.
Calella està en el mapa de la xarxa de punts de recàrrega de cotxes elèctrics de Catalunya des del 2018, quan es va posar en funcionament l'estació de la part alta del carrer Sant Joan, on s'hi poden endollar dos vehicles de forma simultània. A diferència de Barcelona, que des d'ahir ja cobra el servei, aquí no s'ha de pagar per connectar-s'hi, sinó per aparcar a la zona blava. Malgrat el context de moltes restriccions per la pandèmia, tant d'activitat com de mobilitat, el consum, que s'hi va registrar durant el 2020, va ser molt similar a l'any anterior. El requisit per utilitzar el punt de recàrrega és disposar d'una targeta que tramita Gesvia o la que s'expedeixi en qualsevol altre municipi que, com Calella, estigui adherit a l'Aliança de Municipis per la Interoperabilitat. La instal·lació va tenir un cost d'uns 15.000 euros i va estar en part subvencionada per l'Institut Català de l'Energia.
Durant el primer any de funcionament, l'estació per cotxes elèctrics, l'any 2018, s'hi van registrar 454 recàrregues. La xifra es va més que multiplicar l'any següent, el 2019, amb 1.109 recàrregues, i aquest rat d'any, el 2020, 1.073, tenint en compte totes les setmanes de confinament domiciliari amb una mobilitat altament reduïda. L'estadística de consums del 2020 ho reflecteix amb una caiguda en picat durant el mes de març, molt accentuada en els mesos d'abril i maig, amb recàrregues gairebé testimonials que es van anar recuperant a partir de finals del juny al setembre. L'estació de recàrrega de Calella s'activa amb la lectura de la targeta, que es pot demanar manages via, tot i que també funciona amb la que s'expedeix a qualsevol de les poblacions que estan adherides a l'Aliança de Municipis per la Inoperabilitat que va impulsar l'Institut Català de l'Energia. L'organisme va subvencionar la instal·lació, que va costar 15.000 euros. A diferència de Barcelona, que des d'aquest dilluns ha començat a cobrar els conductors que endollen el seu cotxe elèctric o híbrid a la xarxa, a Calella només s'ha de pagar per ocupar la plaça de zona blava. Segons dades aportades per l'empresa municipal de mobilitat, el temps mitjà d'estada és de 96 minuts i, per tant, el preu per tenir la bateria a punt és d'un euro 65 aproximadament.
Doncs l'Institut Català de l'Energia, que assegura que l'actual xarxa de punts de recàrrega garanteix que es pugui completar qualsevol trajecte pel territori amb un cotxe elèctric. Al cap de l'àrea d'eficiència energètica, Lluís Moré, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que ja l'any 2015 van posar en marxa un pla d'acció per afavorir el pas cap a la mobilitat elèctrica, donant confiança a tots els usuaris.
Vam adonar que si els que volien que compressin vehicles elèctrics o que fessin el canvi de vehicles de combustió a vehicles elèctrics no veien que podrien fer els seus trajectes rutinaris sense por a quedar-se sense bateria, sense energia, doncs no ho aconseguirien. Per tant, el 2015 ens vam marcar l'objectiu de que Catalunya tingués com a mínim 100 estacions de recarga ràpida repartides pel territori, de manera que tot quedés cobert, és a dir, que hi haguessin estacions com a mínim cada 50 quilòmetres. És un objectiu que vam aconseguir complir. Quan vam arribar a finals del 2019, hi havia un total de 111 estacions de recarga ràpida.
I ara ja n'hi ha 2.650, comptant-hi, estacions públiques i privades, un creixement que va en consonància a l'evolució del parc de vehicles híbrids i elèctrics, que aquest 2020 ja han representat el 4% de les noves matriculacions a Catalunya.
Són punts de recàrrega que permeten proveir la bateria a diferents velocitats en funció de la potència amb la que treballen. A Calella és de 22 kWh, però n'hi ha que arriben als 350. Segons Moré, el futur passa perquè la xarxa estigui formada per estacions que requereixin molt poc temps per aconseguir l'autonomia necessària.
són cada cop infraestructures que el que intenten o volen assimilar és l'experiència de recàrrega que té qualsevol usuari d'un vehicle de combustió, doncs que passi igual amb la mobilitat elèctrica. És a dir, que quan tu vagis a recarregar, en uns 15 minuts tinguis una autonomia suficient al teu vehicle per poder arribar fins on volies arribar. I l'objectiu no és carregar la bateria fins al màxim, perquè la recàrrega a l'exterior acabarà sent cara, perquè són infraestructures cares, i és el que anomenem infraestructures d'emergència.
En tot cas, l'òptim seria endollar els cotxes al seu punt vinculat, és a dir, allà on dormen, a casa o al pàrquing, per còmode i perquè és la fórmula més econòmica. Per incentivar-ho, l'organisme subvenciona l'electrificació d'espais privats. En el cas de les comunitats de propietaris, Lluís Moré explica que hi estan obligades.
Si la plaça d'aparcament no és de lloguer, sinó que és teva, la teva comunitat de propietaris, la teva comunitat de veïns de l'aparcament, no et pot prohibir fer aquesta instal·lació. I tu que tens la potestat és d'avisar, de dir, escolta, jo faré aquesta instal·lació i la començaré a fer d'aquí un mes. La comunitat de propietaris té un mes per dir-te si resulta com que tenim més sol·licituds d'aquest tipus, per tant, hi ha més gent interessada en fer aquesta electrificació de l'aparcament, en lloc de fer una instal·lació només per una persona en concret, el que seria ideal és que les comunitats de propietaris comencin a entendre que el canvi que estem vivint és un canvi per quedar-se i per molt llarg termini. Per tant, l'interessant seria electrificar tots els aparcaments.
A casa no cal ni modificar la instal·lació elèctrica per endollar el cotxe i recarregar la bateria i no se'n ressentirà la factura de la llum, encara que s'aconsella revisar la tarifa que tenim contractada amb el subministrador. En tot cas, resulta ja molt més econòmic que anar a la benzinera a omplir el dipòsit.
Dades així que fem una miqueta, que és per carregar i tenir disposades 100 quilòmetres d'autonomia amb un punt de recàrrega normal, que seria d'uns 3,7 quilowatts. Això és un endoll, és a dir, és l'endoll on fiquem l'assecador, l'aspiradora. Si està carregant durant 5 hores, el preu podria estar al voltant d'euro i mig. És important ficar un context del que costa el cost del combustible, amb la qual cosa carregar a casa o amb un aparcament amb unes potències baixes i, per tant, amb un cost de potència, un cost en terme fixe i un terme d'energia adequat, és més econòmic que no pas el carregar els cotxes de combustible.
Des de l'Institut Català de l'Energia s'apunta que la introducció d'instal·lacions fotovoltaiques domèstiques que permetin acumular energia produïda de forma neta acabarà d'abaratir el cost de recàrrega de les bateries dels cotxes elèctrics.
Perquè, de fet, són múltiples els avantatges de tenir un cotxe elèctric. Ja a nivell ambiental, aquests vehicles funcionen amb bateries sense combustió de fòssils. Per tant, no generen emissions ni partícules que contaminen l'atmosfera. A més, són silenciosos i, per tant, tampoc creen contaminació acústica. En termes econòmics, també moltíssims avantatges. N'hem llistat uns quants. Per exemple, l'exempció de l'impost de matriculació. En el cas del vehicle convencional es tractaria d'un import que va dels 1.500 als 2.000 euros. També hi ha descomptes en l'impost de vehicles de tracció mecànica. A Calella és del 75% de l'import per cotxes elèctrics, de cotxes elèctrics purs, i un descompte del 50% pels híbrids. També tenir un cotxe elèctric et permet tenir descomptes de fins al 75% en els peatges de les autopistes de la Generalitat, tarifes reduïdes en aparcaments públics i municipals, i també és molt menor la despesa del seu manteniment. Altres notícies de comarca. Els Mossos d'Esquadra van intervenir aquest passat cap de setmana a una festa amb 40 assistents, això a Mataró. Va ser dissabte a la tarda, quan es va alertar el cos de la policia catalana que s'estava produint una festa en una nau de la capital on no es respectaven, per tant, les mesures de prevenció de la Covid. En arribar al lloc dels fets, la patrulla dels Mossos va identificar a tots els assistents i va aixecar acta. Ho va explicar i en roda de premsa el comissari dels Mossos d'Esquadra, a qui podem sentir, Joan Carles Molinero.
Destacar algunes de les intervencions que s'han dut a terme per, especialment doncs, per demostrar o per posar doncs, en coneixement doncs, de quin tipus d'activitats estem parlant. Els podria esmentar la festa il·legal amb una nau de Mataró, al Maresme, on amb una nau d'aquestes de lloguers per fer festes doncs, es va intervenir el cos de Mossos d'Esquadra davant de la presència en el seu interior de 40 persones aproximadament que incomplien clarament també doncs, les mesures de prevenció de la Covid-19. En aquest cas concret es va també identificar i aixecar acta a tots els ocupants de l'esmentat local, així com els propietaris del mateix.
Aquesta festa il·legal es va fer en un local de lloguer d'esdeveniments. Fons dels Mossos han afegit que està situat al polígon de Mata Rocafonda. Mossos també han multat els propietaris del local. La policia local de Blanes ha interposat des de principis de maig de l'any passat un total de 125 denúncies a persones que havien accedit a la zona protegida del Delta de la Tordera, un espai tancat des de la primavera, per preservar-ne la fauna i la flora. La policia local del municipi ha rebut prop de 200 avisos de ciutadans sobre accessos a la zona, però només s'han pogut aplicar 125 sancions, perquè en la resta de casos les persones havien fugit en direcció Malgrat, justament. En aquest municipi, la policia local ha registrat una cinquantena de requeriments i 9 denúncies. Segons l'Ajuntament de Blanes, a banda de patrullatges de la policia local, durant aquests mesos s'han canviat i reforçat les tanques perimetrals i s'han col·locat també més cartells informatius a la zona. I Every Night, el grup de música de folk punk establert al Maresme, Argentona, ha avançat a les xarxes 15 segons del seu nou tema, La Patxa.
Juramos a escondidas no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar.
Els Every Night diuen que La Patxa és una cançó sobre velles ferides i el despertar de la ràbia. A través de la seva pàgina web es pot fer una predespesa del tema. És un dels grups més rellevants de la comarca que van fer el seu últim concert el passat mes de desembre a la Sala Club de Mataró.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem edició informativa, com sempre, fent una ullada al temps, de la mà del nostre meteoròleg de capçalera, el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem de moment aquest dimarts amb una situació meteorològica molt tranquil·la, però s'ha de complicar, sobretot pel que fa al vent i a la situació marítima, de cara a les properes hores. De moment avui s'espera, com dèiem, un dia assolellat, la qual cosa farà pujar les màximes, per contra han baixat una mica les temperatures nocturnes. Aquest matí els vents seran fluixos, de component nord-oest principalment, però aquesta tarda seran ja moderats del sud-oest i faran que la mar es vagi alterant. A última hora del dia d'avui ja podíem tenir alguna petita àrea de forta maró amb onades que podien fregar els 1,2 metres cap a la zona del Maresme Nord. De fet, de cara a demà s'espera que tinguem molts núvols, possibilitat d'algun plogim, poca cosa, tot plegat, temperatures mínimes clarament més altes, les màximes poden baixar una mica per l'augment de la nuvolositat, però poca cosa, l'ambient en general relativament suau, i el més destacable serà el vent de l'oest-sud-oest que tindrem i que serà moderat amb alguna ràfaga forteta, tampoc superarà el llindar d'avís, però podem arribar tranquil·lament als 60 km per hora amb vent del sud-oest que farà que la mar es mantingui dominada per la forta maror, amb onades d'un metre i mig d'alçada a tota la costa maresmenca. A més, també hi haurà molta mar de fons, una situació que continuarà també de cara dijous.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Un minut i arribarem a punt a 2:15 del migdia. Posem el punt final aquí a l'edició informativa d'avui dimarts 19 de gener. Naomi Esteve, gràcies.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Ens acomiadem, això sí, sense abans recordar-vos la notícia d'última hora amb la que obríem l'informatiu, i és que la sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit suspendre de forma cautelar i provisional el decret de suspensió de les eleccions al Parlament de Catalunya que es fixaven pel 30 de maig. Per tant, passa a estar provisionalment en vigor la convocatòria i les eleccions de forma provisional, recordem i reiterem, estan ara mateix fixades pel 14 de febrer. Veurem quin és el pronunciament final del tribunal que ha suspès de forma cautelar i provisional el decret d'ajornament que s'assignava el divendres de la setmana passada. Veurem com evoluciona aquesta notícia i en donarem compte a les següents edicions informatives. De moment, hi tornem demà, puntuals a la una. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.